Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Cada dia milers d'oients i lectors gaudeixen de l'acompanyament de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Perquè en un món accelerat com el nostre, volem ser el teu oxigen i el teu moment de pregària. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 2770 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors.
Els orgues lleidatans tornen a sonar. Al Catalunya Cristiana remarquem la celebració del 22è Festival Orgues de Ponent i del Pirineu. Durant aquesta tardor, una quinzena d'esglésies de les comarques lleidatanes oferiran concerts d'orgue acompanyat de veu i altres instruments.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 10 del matí, Viure en Salut. Un programa per estar al dia de tots els avenços en salut natural de la mà de professionals. Amb Magdalena Romo. Per viure millor, pren nota. Escolta els dissabtes a les 10 del matí, Viure en Salut, a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Arriba el moment de la mobilitat sense fums. El 15 de setembre comencen les sancions a la zona de baixes emissions rondes de Barcelona. Informa't de les opcions de mobilitat de què disposes a zbe.barcelona o al 012. Generalitat de Catalunya, AMB i Ajuntament de Barcelona. Campanya cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
Cada dissabte a les 9 del matí, Ràdio Estel presenta Avaneres a peu de muralla, un programa presentat i dirigit per Pere Domènech, Gerard Moreno i Jordi Margalef, components del grup del Camp de Tarragona, Habana Vieja, una producció de Ràdio Montblanc. I l'últim dissabte de cada mes, Sons de la Terra amb l'actualitat del món de l'avanera i les vostres peticions.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número, 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest dissabte. Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim, durant el cap de setmana i aquesta hora, els millors moments de primera hora de tota la setmana. I aquesta hora i en aquest programa volem parlar de Girona, perquè Girona i Salt van endurir a partir d'aquest mateix dilluns les restriccions per frenar la propagació de la Covid-19. La Generalitat demana hores d'ara que la gent no surti de casa si no és estrictament necessari i que limiti els contactes socials al màxim, si pot ser que no vagin més enllà del nucli familiar o de convivència. En volem parlar de tot plegat amb la mateixa alcaldessa de Girona i diputada del Parlament de Catalunya. Què tal? Molt bon dia i gràcies, Marta Madrenas.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
A finals de la setmana passada hi va haver a la ciutat de Girona un cribatge massiu i els casos han incrementat, si no m'equivoco, a vora un 40%. 250 positius més ahir, el rebrot més alt de Catalunya. Fins a quin punt els casos han incrementat o són fruit d'haver fet més proves PCR?
No, efectivament, doncs, es fa evident que ha estat per el coneixement que ens ha donat aquest cribatge, que evidentment doncs, ha vingut a conèixer molts més casos o casos que eren absolutament asimptomàtics i que en aquest cas venen a engruixir doncs, aquestes llistes de les persones contagiades i que s'han conegut precisament gràcies a aquest cribatge. Això és important, perquè també ens ha permès saber doncs, que estàvem en una situació que no era bona, tot i que podia ser una aparent normalitat dins de totes aquestes dificultats que estem vivint, però podia ser una aparent normalitat, que estàvem en una situació similar d'altres regions i però amb aquest cribatge doncs, s'ha vist que no és així i, per tant, estem preocupats i hem de reconduir aquesta situació el més aviat possible.
Quines en són les causes d'aquesta acceleració a l'increment?
Doncs això jo no li sabria dir. Les causes de l'acceleració segurament algun responsable sanitari li diria millor que jo. De totes formes, possiblement, doncs, clar, hi ha un canvi d'un confinament a un no confinament, doncs és diferent, no?, la situació, i per tant aquest punt de relaxació en algunes restriccions, en algunes propostes que es fan des del Procicat, doncs possiblement hagin fet que hi hagin una mica més de dificultats, tot i que en realitat no puc dir que la ciutadania de Girona doncs, actuï en general de forma poc responsable i poc solidari perquè estaria mentint, perquè la veritat és que han actuat amb moltíssima responsabilitat i s'estan fent molt bé les coses, però sempre hi ha petits grups o moments en què doncs, alguna persona no acaba de complir estrictament el que està prescrit i són aquests moments els que després doncs, bé, provoquen moltes dificultats perquè els contagis ràpidament doncs, van incrementant.
Ho deia senyora Madrenas perquè els darrers dies sí que ha dit que igual sí que s'han relaxat una mica, refereix a aquests casos en concret?
Sí, efectivament. És a dir, doncs, hi ha o grups de persones, o algunes comunitats, o etcètera, doncs que poden haver relaxat una miqueta, no? I nosaltres, efectivament, doncs, fem seguiment amb la policia, però tothom comprendrà que no podem tenir un agent de la policia a cada cantonada de tota la ciutat i, per tant, doncs, a vegades veus tot de cop una persona que va sense mascareta o un grup que estan asseguts en un parc i la porten penjada de la barbeta. I no, per parlar, no? I no la porten posada. No són irresponsabilitats greus. Potser la porten a la barbeta, però és que la barbeta no hi fa res, la mascareta, ni en el braç, ni en el canell. La mascareta ha d'estar tapant la boca i el nas, no? Llavors, són actituds d'aquestes que, bé, que alguns ja donen per bones i que no ho podem fer, i que en aquí, quan hi ha actituds així, hem de ser conscients que es provoquen després repercussions molt negatives per la vida de moltes persones, de molts ciutadans de Girona. Primer per la salut, perquè doncs, es pot acabar contagiant persones una mica més vulnerables o no, però que puguin patir conseqüències greus per culpa del contagi en termes de salut. Però és que també tot el que suposa el dinamisme econòmic o la crisi social va empitjorant. A nosaltres ens preocupa molt tot el que és el petit comerç, especialment tot el tema de l'hostaleria, però tot el petit comerç, no només l'hostaleria, tot, per igual, perquè és que estan patint, han patit moltíssim, ara estaven patint molt, però començaven a recuperar una mica, i això és un cop duríssim per ells, que fins i tot hem vist negocis que dubtaven de si podrien aixecar aviat la persiana o no, i bé, això ens preocupa de que pugui ser un cop que faci que no aixequin la persiana de nou, no?, després de tots aquests dies. Llavors, no ens ho podem permetre per tota aquesta gent, per totes aquestes vides i aquests professionals que necessiten que entre tots, amb actes de solidaritat i responsabilitat individuals, doncs estiguem amb ells i els hi donem suport, no només dient-ho, sinó siguent responsables i complint amb les normes i fent el que recomanen les autoritats sanitàries, no?
De seguida parlem d'aquest món del comerç i com hi ha afectat tot plegat, però abans deixi'm preguntar-li com pot perjudicar això, o si pot perjudicar o no, a l'obertura d'escoles aquesta primera setmana.
Aquest és un altre tema, perquè potser hem parlat poc de les repercussions que va tenir el confinament per als infants i els joves, no? Sempre parlem primer, evidentment, en termes de salut i després parlàvem en temes més econòmics o socials. Però els efectes dels quals hem parlat poc són dels efectes afectius, també emocionals, etc. I els nostres infants, els nostres joves, s'ho van passar molt malament durant el confinament, com tots. I a vegades no ho tenim prou present, no? I, per tant, ara és molt important que puguin tornar a entrar en aquests paràmetres de socialització, de retrobament amb els amics, els mestres, amb normes, etc. Llavors, això és molt important per al creixement i el desenvolupament dels nostres joves. A part de que no podem permetre'ns que els nostres joves puguin perdre un altre curs lectiu un altre cop. Perquè realment seria dificultats per al dia de demà, i llavors no ho podem permetre. Per tant, on vaig a parar? Tots sabem que em sembla que a Catalunya han parlat de 200 grups de diverses escoles tancats, que se'ls ha confinat a casa perquè hi havia un alumne que s'havia contagiat, no? Doncs això serà usual. Això anirà passant, i de tant en tant anirà perdent amb una classe a una altra, que a aquella classe hi ha un nen, una nena, un noi o una noia que té el contagi, que s'ha contagiat amb la Covid, i hem d'actuar amb certa normalitat en el sentit de no dramatitzar aquestes situacions, fer el confinament que calgui, el que recomanin les autoritats sanitàries, i continuar amb normalitat. Això és el que vam fer pels casals d'estiu a Girona, i vam resultar un èxit. I dic que vam resultar un èxit, tot i que de tant en tant algun grup, de tots els centenars de casals que vam fer, algun grup de tant en tant s'havia de quedar uns dies a casa. Doncs no ho hem de dramatitzar. El que sí és que després hem d'ajudar els pares i mares, que quan aquests infants són molt petits i evidentment no es poden deixar sols a casa, doncs potser alguns no poden anar a la feina, i aquí doncs s'ha d'ajudar aquests pares i mares. Per això el govern de la Generalitat ja està treballant amb el govern espanyol perquè apliqui mesures, però en aquest sentit no hem de dramatitzar això, perquè és molt pitjor que els nostres infants, els nostres joves, els nois i noies que també han d'anar a la universitat, doncs que perdin més mesos, o que poguessin perdre mig curs lectiu. Això no ens, el país no s'ho pot permetre.
A Girona ja no hi ha suficient amb mans, mascareta i distància?
No, està clar. Quan les possibilitats de contagi superen la persona, és a dir, que cada persona que té contagi, que està contagiada, pot contagiar a més d'una persona, evidentment que no. Per tant, estem en aquesta situació, i el que hem de fer és revertir-la ben ràpid. Per això, doncs, a part de les mesures que ha establert el Procicat, que evidentment doncs són obligatòries, s'han de complir, tenen lògica, totes les mesures estan totes supervisades, evidentment, per les autoritats sanitàries, per tant, doncs és evident que s'han de complir, no podem ni entrar a discutir-les, només faltaria, i per tant la ciutadania les hem de complir. Però a més, era el que us deia abans, és a dir, necessitem revertir aquesta situació el més aviat possible. No podem estar a mig fer. Per què? Perquè les repercussions, especialment les econòmiques, són molt difícils amb aquest mig-mig. Necessitem recuperar aquesta normalitat, que no ho és, que estàvem vivint el dilluns. Llavors, per això hem decidit doncs implementar aquestes mesures, perquè ara fem una mica més de sacrifici tots plegats, però per poder sortir més aviat, el més aviat possible, d'aquesta situació, que és molt més greu, evidentment, per tot el que suposa, doncs, els professionals i els petits negocis. El que hem de donar en compte mai és l'obligació de tots els veïns d'una ciutat, no?, ajudar-nos els uns als altres, i aquesta és la manera com tots podem ajudar en aquestes persones, aquests professionals que s'ho estan passant certament molt malament.
Entenc, alcaldessa, que estan en contacte estret i directe amb la consellera de Salut, Alba Vergés,
Sí, efectivament, li hem estat parlant.
Es podria arribar a donar un confinament perimetral a Girona, per exemple?
Jo no ho crec. Vaja, Tampoc sóc autoritat sanitària, però ara estem amb les xifres molt lluny, per tant, entenc que no, i com ara estem posant doncs, totes les nostres forces i esforços per revertir això, jo crec que a mica anirem capgirant aquest tema, i per tant, no.
Per certa...
No tinc ara cap indici que m'ho fes pensar que sí, en absolut.
Per cert, a Girona, que no falta gaire perquè celebrin les fires de Sant Narcís, es podran fer enguany?
El vicealcalde hi està treballant. Aquí doncs, hi ha tres opcions. Falta un mes i una mica més. Hi hauria tres opcions, fer-les amb normalitat, no fer absolutament res o fer-les una mica adaptades a la situació que vivim. Les de normalitat, evidentment, estan descartades i ara hem de veure, doncs... com adaptem les fires, si és possible, a aquesta situació.
L'endemà de l'anunci de les restriccions del govern a Girona i a Salt per reduir el nombre de contagis han provocat la cancel·lació d'un 30 i un 40% de les reserves que ja hi havia fetes als hotels, segons ha avançat el president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Josep Carreras, i que abans ens comentava la mateixa alcaldessa de Girona, Marta Madrens, en aquest programa. A més, Carreras ha advertit que hi ha bars i restaurants que ja han anunciat que tornaran a aplicar un ERTO a la seva plantilla. Com ha afectat el Covid al turisme i a l'hostaleria de Girona?
Home, afectat greument, no la de Girona, la de tot el país. Penseu que és un dels sectors més importants que conformen el nostre PIB a tot Catalunya. Per tant, aquí, evidentment, també, per això, aquesta nostra implicació en que aquesta situació es reverteixi el més aviat possible, perquè un dels sectors més importants, pensin que el turisme per nosaltres suposa, en comerç i turisme, suposa un 30% del nostre producte interior brut a Girona. Per tant, no és una qüestió menor, és un sector principal i en aquest sentit moltíssimes famílies viuen directe o indirectament de tot aquest sector. Per tant, evidentment, doncs, molt preocupats, està clar que afecta moltíssim.
Avui que és dies d'estrenes també a Ràdio Estel, perquè estrenem el nou WhatsApp, demanàvem als oients si tenien alguna pregunta a fer-li a l'alcaldessa de Girona. És el cas d'aquest oient.
Hola, bon dia, sóc en Xavi de Girona i aprofitant que hi ha l'alcaldessa Marta Madrenes, volia preguntar quines mesures tenen previstes a implementar per ajudar els comerciants de la ciutat a sortir d'aquesta crisi a causa de la pandèmia. Moltes gràcies.
Alcaldessa.
Sí, efectivament, doncs les que tenim ja implementades, que vam implementar el primer moment, i qualsevol comerciant, qualsevol empresa que es dirigeixi al servei de Girona Emprèn, o vaja, que truqui l'Ajuntament directament, que l'informarem de tots, en tenim de molts tipus diversos. Possiblement el més important és l'aixequem persianes, no?, que donem una sèrie d'ajuts directes, no?, també per assumir lloguers, per mantenir treballadors contractats, etc. Hi han moltes mesures. Jo què sé, amb l'hostaleria, doncs, tot el tema de les terrasses que vam permetre ampliar-les molt. S'hauria ajudant també la mediació i assessorament en negociacions de lloguers, etc. Tenim moltes mesures. Vam reduir, doncs, vam deixar de cobrar, doncs, les zones blaves, vam deixar... Hem pres moltes mesures que segurament jo el que recomanaria és que qualsevol persona que doncs, vulgui informar-se millor o miri la nostra pàgina web o bé truqui a l'Ajuntament i l'informarem perfectament.
Per cert, ara que em parlava de pisos, deixi'm parlar d'altres temes, perquè fa ben poc que es va produir un moment tens amb la formació Guanyem de Lluxalleres al ple municipal, com bé sap vostè. Des de Guanyem apuntaven que havia d'entrar a l'ordre del dia del ple l'aprovació d'una moratòria de pisos turístics, punt que finalment no va entrar-hi i van ser acusats de promocionar un veto. Sigui com sigui, què ha de passar amb els pisos turístics?
Sí, però això ja ho vam explicar en el mateix moment del ple. L'informe dels serveis jurídics concloien que vam actuar perfectament bé el govern. Ho vull deixar clar, també. És a dir, una cosa són alguns postulats o algunes... alguns mètodes comunicatius, eh, i que diuen això, però el que és cert és el que nosaltres el que hem de fer cas és el que diu la secretaria de l'Ajuntament, i va dir que l'Ajuntament havia actuat correctament, eh? Per tant, que no, que això no és així. Respecte al tema dels temes dels habitatges turístics, clar, és cert que ara, lamentablement, o no, no, però lamentablement, doncs ara és un tema que no és urgent, tots sabem per què, és a dir, estarem molts mesos en què precisament el turisme ha desaparegut, és un tema en què s'ha de parlar i reflexionar bé. Nosaltres, des de que es va aprovar aquella moció fa, crec, 4 mesos, des dels diversos departaments hi estan treballant, perquè jo vaig donar la instrucció de que s'hi treballés, eh? I quan tinguem alguna proposta tècnica sobre aquesta possible regulació, doncs ja vaig informar fa molts dies, a Guanyem mateix, doncs ja vaig informar que ens reuniríem amb els diversos grups de l'oposició per veure si trobem una fórmula en què tots ens sentim còmodes. És important que sigui així, no? Pensem que hi ha molts barris que, per exemple, o hi ha algun barri que tenia un habitatge turístic, i un, I, per exemple, no sé si m'assembla assenyat, doncs, que en aquell barri es prohibeixi que n'hi hagi un altre, que es prohibeixi qualsevol. Jo entenc que hi hagin zones o barris on potser puguin estar vivint pitjor aquesta situació, que pugui provocar algun tipus de problemes als veïns o que faci que hi hagi menys habitatges. Això s'ha d'estudiar i acreditar amb dades i amb xifres, i és això el que estan treballant els nostres tècnics, però, home, no sé, dins de que, no sé, que algun barri que no n'hi ha cap, o que n'hi ha un o dos en tot el barri, doncs que és un problema i s'ha de prohibir que n'hi pugui haver un altre, no sé si és assenyat, i per tant, bé, ho hem d'acabar de treballar, fer els informes pertinents i veure què és el millor per la ciutadania en el seu conjunt.
Alcaldessa Marta Madrenas,
que estem, ja es veu que no és un tema de molta urgència, lamentablement, perquè doncs el turisme ni hi és, i suposo que tardarem una mica a veure'l.
Alcaldessa, em quedarien moltíssimes preguntes per fer-li, però ens queda molt poc temps, un minutet. Per tant, deixi'm fer-li a aquesta. Què hauria de passar, sota el seu parer, si inhabiliten a Quim Torra? Primera.
Primer, a vegades hem normalitzat, estem vivint unes situacions tan difícils respecte a tot aquest procés nacional, tan complicades, que a vegades hem arribat a normalitzar situacions que són absolutament inaudites i que en cap país i estat democràtic es podrien entendre. I en definitiva, el resum és que per una pancarta demanant llibertat d'expressió, exercint i demanant la llibertat d'expressió, s'elimina a un president d'un país. Això, quan ho explico a gent de fora, quan ho expliques a gent de l'estranger, es queden amb els ulls desorbitats. O sigui, no ho poden entendre. Nosaltres aquí sembla com que, bé, com que ja ens n'han passat tantes, i des dels aparells judicials espanyols ens n'han fet tantes, que sembla que un mig ho puguem entendre i ja estem pensant en què passarà amb la seva inhabilitació. Home, hem de confiar que no passi això, perquè és molt greu, perquè potser nosaltres no som objectius, però des de fora es queden barretivats quan senten això. I, per tant, jo no penso donar per fet que, efectivament, quedarà ferma aquesta possible inhabilitació del president Torra, perquè és gravíssim. I si passa, doncs haurem d'expressar i fer palès que entenem que això és gravíssim i que això indica que no estem en un estat de dret real. Sobre el paper, potser sí. Amb les normes escrites, potser sí, però després amb l'aplicació real no hi estem, perquè és inaudit això, perquè és increïble que un jutjat per reclamar llibertat d'expressió, que és un dret constitucional, doncs que un jutjat consideri que és causa per inhabilitar un president d'un govern d'un país, no? És inaudit. I per tant, doncs, ho haurem de tractar com això, com un fet inaudit i que indica que no. Estem en un estat de dret real, real, no sobre el paper.
I darrere, senyora Madrenas, ja sé que aquesta me la farà curta, no cal que li demani. Es veu, li agradaria, s'ha plantejat ser presidenta de la Generalitat?
No. Jo ja he dit en moltes ocasions que no. Tenim perfils que han demostrat que han treballat per al país i que serien molt capaços de dur a terme, doncs, o estar al davant d'aquesta responsabilitat i per tant jo no m'he ni plantejat. Jo, per mi la prioritat és Girona, ho he dit sempre m'he referit en els mateixos termes, la prioritat és Girona i ara estem vivint una situació molt difícil i necessita que tots els nostres esforços, com he estat fent fins ara i continuaré fent, estiguin destinats a aquesta ciutat.
Alcaldessa de Girona, diputada del Parlament de Catalunya per Junts per Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre avui els micròfons de Ràdio Estel.
Moltes gràcies a vosaltres i ànims.
Ràdio Estel, segona vegada.
Moment per l'optimisme també, en Jordi Casado.
Bon dia, Joan i amics de Ràdio Estel. Bé, deixeu-me començar aquesta pregunta observant-vos dues idees bàsiques. La primera, no donar l'esquena a la realitat actual. I la segona idea, que d'aquesta realitat hem de trobar respostes i camins resolutius. I això s'està fent. Llavors, com hem de tornar a l'escola, doncs? Doncs, a veure, són dies expectants i no cal dir-ho amb veu baixa. És una realitat. L'expectació dels mestres amb les mesures que les escoles conjuntament amb sanitat han pres. Aquesta expectació dels professors a l'hora de donar classes amb la mascareta, sense apropar-se amb l'alumnat, introduint la normativa d'higiene a les seves classes, amb les conseqüències de temps productiu que provoca, no?, en la seva formació. També expectació en els propis alumnes. Per on entro? Per on surto? Per quina direcció em dirigeixo a les classes? Quan ens confinaran? Serà tota l'escola o només la meva classe? Expectació en els pares, també. Pensaran en que les mesures siguin correctes. Pensaran en si els seus fills aguantaran a classe amb la mascareta, amb la calor, sense treure-se-la, normatives d'entrada d'un en un als lavabos, a passadissos no barrejar-se amb d'altres classes, o fins i tot els patis diferents, sense contactar amb d'altres grups que no mantenen aquest contacte estable, no? L'expectació i les preguntes hi són, però bona senyal, Joan. Preguntant-nos és quan podem cercar respostes. Acudir a l'escola amb les normatives necessàries ja és en si una victòria, però també un acte de responsabilitat compartida. Tornem amb nervis, amb il·lusions, retrobant-nos amb incertesa del temps que passarem a les aules o a casa, però hem de continuar formant els nostres alumnes. Hem d'afavorir recursos per al seu creixement. Són temps experimentals, són temps de prendre decisions i d'observar on podem millorar o on podem evolucionar. Si tornem disposats a millorar aquest escenari educatiu, afavorint un bon prestigi, per exemple, dels mestres, una formació integral en els alumnes i una implicació de les famílies, estarem molt més a prop de l'escola del segle XXI. Així que col·laborem entre tots. Disfrutem d'un curs ple d'interrogants, sembla una miqueta ambigu o contradictori, però també es pot disfrutar en ple interrogant, i sobretot recolzem-nos. Doncs, a l'igual que en una classe, el treball en equip ens farà més forts i units.
I fins aquí els millors moments de tota la setmana de la primera hora d'aquest dissabte. Ens retrobem demà, diumenge, cap de setmana, per seguir recuperant millors moments de la primera hora de tota la setmana. Que passin molt bon dissabte. Adéu-siau.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora.
Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.